5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I la gent que l'acompanya i que fa possible que rebeu aquests 5 a la setmana, aquestes 5 recordatoris de 5 efemèrides, encapçalats pel Marc Pujol avui, que és el que portarà els micros, els potenciòmetres, els relés i tot això, ajudat, naturalment, per l'inefable i impagable Toni Olivella. I després, quan acabi aquesta de radiar-se aquest programa, doncs agafarem les explicacions que jo més o menys us he fet i les passarem a la pàgina web. Ho farà la Goretti Martínez. Amb tots ells tres vam estar parlant, ja sabeu que el programa comença amb una cançó, amb una música. Vam estar parlant del significat del programa, com nosaltres doncs abocàvem els temps passats i tal, i no recordo qui exactament va dir, em sembla que hi ha una cançó del Manu Guix, vam buscar, i sí, efectivament, hi ha una cançó del Manu Guix que porta per títol Temps passat, i que és amb la que començarem avui. Manu Guix, Temps passat.
Era un home fet de somnis que esquivava realitats, s'envoltava de mentides que per ell eren veritats. Maleïda soledat. En aquella cantonada contemplava el temps passar, era com si l'enyorança d'un passatge molt llunyà deixés tirar endavant i es deixava vèncer. I aferrant-se a un món inventat, ho veia tot amb els ulls aclucats i vivia la vida dins el seu cap, recordant el temps passat. Després de molts anys veient-lo assegut al mateix banc, vaig atrevir-me a preguntar-li què és el que li va passar. De cop va començar a parlar. Contenint els ulls humits, em va començar a explicar. Va ser en aquesta cantonada on fa temps es va enamorar. De fet, encara ho està i va agafar embranzida. Desfilava la vida al meu davant, feia massa temps que s'ho estava guardant. No va deixar-se ni un sol detall, va explicar-me la història d'amor més bonic. Esquivava realitats.
23 de gener de l'any 1878, el dia que a la capital d'Espanya, Madrid, el rei Alfons XII contrau matrimoni, es casa, vaja, amb la infanta Maria de les Mercedes de Orleans, de la qual estava molt enamorat. Bé, anem per parts. De fet, Alfons XII era el fill de la reina Isabel II i, oficialment, de Francisco de Assís de Borbón, el seu consorte, però que a la cort i a Madrid, allò, los mentideros de Madrid, corria la veu de que el seu veritable pare era el capità d'enginyers Enric Puigmoltó i Maians, el comte de Torrefiel. Bé, això ells ho sabran. Al fons, quan neix, té ja quatre germanes, Isabel, Maria del Pilar, Maria de la Paz, Maria Eulàlia. És batejat al Palau Real de Madrid l'any 1857, tenint de padrí, encara que per delegació vingués a l'arquebisbe, tenint com a padrí de bateig el propi papa Pius IX. Va ser educat, primer, al començament, per preceptors com el duc de Sesto, l'arquebisbe de Burgos, que la seva mare, Isabel II, va consultar amb el papa Pio IX, per més senyes. Quan el 1868 és derrocada la reina Isabel II per la revolució, la que es va anomenar la Gloriosa, la família ha d'agafar el camí de l'exili, se'n van cap a París, l'Isabel i el Francesc d'Assís, els pares, diguem-ne, s'instal·len a París, però s'instal·len per separat, i clar, i ell va d'internat amb escola, d'escola amb internat, comença a París, hi ha la guerra franco-prussiana, per tant el treuen de París, el porten a Ginebra, després va a Viena, però li posen un preceptor, el comte de Morphy, que serà en realitat qui li farà de pare. I finalment, de tot aquest periple d'escoles i coses així, doncs va a petar a l'Acadèmia Militar Anglesa de Sandhurst, on coneixerà doncs el sistema constitucional anglès i dirà, carai, està bé tot això. Mentrestant, l'any 1870, concretament el 25 de juny, la reina Isabel II abdicarà en favor d'ell i els monàrquics el proclamaran legítim rei d'Espanya. Però, és clar, Espanya en aquell moment no és aquest el règim que mana, o sigui, pot dir missa. Perquè Espanya, quan van fer fora Isabel II, entre 1868 i 1871 hi havia uns governs provisionals, llavors va arribar la Constitució, va arribar doncs, la busca d'un rei i l'anomenament d'Amadeu I, Amadeu de Savoia, des del 1871-1873, quan aquest noi no funciona, doncs el fan fora, i entra la Primera República, el 1873, que durarà un any i que es liquidarà, diguem-ho així, amb el cop d'estat del general Pavia, que entra al Congrés i fa fora tots els diputats i tal, i cobra un altre període de governs provisionals i tot això. Aprofitant en el moment, l'1 de desembre de 1874, Alfons, que ja està acabant els seus estudis, diguem-ne, a aquesta Acadèmia Anglesa de Sandhurst, publica el Manifest de Sandhurst, on es presenta com un príncep catòlic, diguem-ne, presenta la seva candidatura a ser el rei d'Espanya, diguem-ho així, no? I, efectivament, els militars, sobretot, hi estan molt d'acord, i aquell mateix, al cap de res, 28 dies més tard, el 29 de desembre de 1874, en teoria, es restaura la monarquia gràcies al pronunciament del general Martínez Campos a Sagunto a favor d'Alfons XII. Alfons XII diu que ho accepta, agafa el petate, se'n ve cap aquí, arriba a Espanya el mes de gener de 1875 i és proclamat rei per les Corts Espanyoles. Clar, el primer que ha de fer aquest noi doncs, és casar-se, perquè, és clar, si estableix una monarquia i no té descendents, i per això el 23 de gener del 1878, com dèiem, es casarà amb la seva cosina, Maria de les Mercedes de Orleans, que lamentablement morirà al cap de 5 mesos, no se sap ben bé si de tifus o de tuberculosi, però sí que se sap, deixant el rei en un estat força fotut, no? Però el noi ho ha de solucionar i el 1879, en concret el 29 de novembre, es casarà amb Maria Cristina d'Habsburg, que és cosina segona de l'emperador francès Josep I d'Àustria, amb qui tindrà 3 fills, la Maria de les Mercedes, la Maria Teresa i l'Alfons XIII, que serà en teoria, serà el seu successor. Amén de 2 filles il·legítimes que sembla que va tenir Alfons XII amb una contraalto, l'Helena Sanz. Bé, què va fer aquest senyor per Espanya? Doncs va consolidar la monarquia, va donar estabilitat institucional, com aprovant la Constitució de 1876, acabant la Guerra Carlina amb en Carles VII, reduint els furs de bascos i navarros i parant, fins i tot parant, les hostilitats a Cuba, signant la pau de Zanjón Gijón, que va durar un temps determinat, un bon temps, mentre ell patia algun que altre atemptat anarquista. També va tenir incidents amb Alemanya a propòsit de les Illes Carolines, no van arribar a ser una guerra, al final es va fer un acord i tal. Però ell era un home molt acostat al poble, tenia clar que si tenia el poble acostat, i per tant, quan el 1884 va haver-hi un terratrèmol a Andalusia, cap allà que se'n va anar ell passejant per tot arreu. I quan el 1885 va arribar una epidèmia de còlera a València, que es va començar a propagar cap a l'interior del país, quan ell va saber que havia arribat a Aranjuez, on tenia la resident, doncs va decidir visitar el lloc. El govern li va dir: home, no és prudent, majestat, perquè igual agafeu vos el còlera i tot això. I ell, sense avisar i d'amagat, se'n va anar cap allà, va ordenar que obrissin el Palau Real i allà fer-hi un hospital i tot això. Enterat el govern, el va enviar el ministre i el capità general i tal perquè el tornessin a Madrid, però la gent no ho va deixar. Va agafar el carruatge, va treure els cavalls i, arrossegant, va portar la carrossa del rei fins a Madrid. Però, lamentablement, no va... les previsions tenien raó i el 25 de novembre de 1885 moria Alfons XIII. Els papers oficials diuen que de tuberculosi al Palau Real del Pardo, i quedava la seva esposa Maria Cristina, Maria Cristina me quiere governar, com a regent fins que l'Alfons XIII tingués majoria d'edat. I com que aquesta història de la seva primera, del seu primer casament amb la seva cosina, amb la infanta aquella Maria de les Mercedes d'Orleans, va arribar molt al poble, en realitat se l'estimava molt al poble, amb en Alfons XII, li deien el pacificador. Era un home... era com era. Això va calar i fins i tot li van dedicar una cançó que explica tot això i que nosaltres escoltarem ara amb la versió de Paquita Rico. És el Romance de la Reina Mercedes.
Sevilla en el parque de los Pompanciers, ataviada con blanca mantilla, parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada trocarte puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Primavera, Merceditas cambió de color, y Alfonsito, que estaba a su lado, fue y le dijo que tiene mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y la rosa que había en su carita se le quedaron de porcelana, y Mercedes murió empezando a vivir. Y en la plaza de Oriente hay dolor, para llorarla fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida, a los 18 años te vas camino del cielo sin un hijo que te herede y España viste de duelo y el rey no tiene consuelo. ¡Ay, María de las Mercedes!
24 de gener del 1705. Naixement a la ciutat italiana del sud d'Itàlia d'Àndria de Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi. Més conegut, de totes maneres, més conegut com Farinelli, entre la gent que li agrada la música i sobretot que li agrada el cant, conegut com a Farinelli, el més famós de tots els castrati que hi ha hagut a la història de la música mundial. De fet, primer potser hauríem de posar en situació d'un sud d'Itàlia, de mitja bota per avall, amb unes condicions de pobresa extrema, on les famílies més humils veien en la història del castrati doncs, una possibilitat de que algun dels fills sobresortís. De fet, el castrati ja sabeu que és un senyor del qual s'ha privat d'òrgans genitals masculins i que això els hi fa mantenir la veu de quan són petitets. Doncs bé, moltes famílies d'aquestes pobres i, a més, nombroses, agafaven un o dos d'aquests fills, els portaven en secret a que els hi fessin la castració, després ells deien que havien tingut un accident, i els presentaven a les acadèmies perquè, a més, això era gratuït, la gent li agradava molt, els reis i els prínceps i els nobles els hi agradava molt i, per tant, ho fomentaven. I allà, bueno, si el nen destacava, doncs, mira, ja es havien solucionat la història, i si el nen no destacava, doncs, sempre hi havia la possibilitat de fer-lo capellà i que, aleshores, entrés en un coro d'una església d'Itàlia, del sud d'Itàlia, cosa que també els hi permetia viure. En qualsevol cas, en Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi doncs era d'una família de nobles, però pràcticament allò mig arruïnats. De fet, la seva família va dir que no, que li havia tingut un accident i que havia caigut del cavall i, per tant, doncs, bueno, el nen va acabar doncs, castrat. El van enviar llavors a un conservatori d'aquests que dèiem, on els castrati eren entrenats, se'ls entrenava la veu per poder fer aquells aguts i aquells refilaments que fan, rebien lliçons de composició i, a més, els hi fomentaven la improvisació, els hi ensenyaven a improvisar, que això és el que agradava més quan es feia un espectacle de cant en aquell moment. El Carlo Maria va destacar de seguida, però va decidir ja en aquell moment canviar el seu nom i agafar el pseudònim Farinelli en honor, diguem-ne, dels germans Farina, uns amics de la família que li pagaven els estudis i li pagaven la manutenció. Ell es va posar sota les ordres de Nicola Porpora, un autor d'òperes i coses d'aquestes que, a més, es dedicava doncs, a fer de professor, i va aconseguir una veu fabulosa que el va fer que el nomenessin per tot el sud d'Itàlia il ragazzo. El 1720 fa una primera actuació amb una obra del seu mestre, de Nicola Porpora, l'obra es diu Angelica e Medoro, es presenta a Roma el 1722 també amb una obra d'en Porpora, i, bueno, el Porpora el va, diguem-ne, li va fomentant. De fet, amb aquesta òpera Eumene, hi ha un moment en què hi ha un diàleg entre ell i la trompeta, i ell era famós quan cada vegada que feia la interpretació, perquè la trompeta anava pujant amunt, ell pujava més amunt, la trompeta aguantava, ell també aguantava i al final guanyava. I clar, això, bueno, el fa d'una fama increïble per tota aquella zona i que comença a sentir-se a tota Europa. I per tant, en Farinelli l'any 1725 apareix a Viena, després apareix a Venècia l'any següent, torna a Nàpols, és dir que recorre totes les grans corts o els grans escenaris d'Europa. A Bolònia canta i coneix un altre cantant, Antonio Maria Bernacchi, que és 15 anys més gran que ell i que li farà de mentor durant un temps i l'ajudarà a anar afinant tota la seva qualitat. El Carles VI de Viena, a Viena quan va d'Àustria, li diu que per comptes de cridar tant hauria de buscar coses més patètiques, més simples, simples i tal. I ell li fa cas, li fa cas i se'n va, continua viatjant per Europa, i això es demostra quan va a Londres el 1734 i debuta al Teatre Lincoln Fields amb una obra que, curiosament, aquesta està composada pel seu germà, el Ricardo Brocci, i és un gran èxit. I llavors es produeix el gir en la vida de Farinelli. El criden a Espanya, la reina d'Espanya vol parlar amb ell. I vol parlar amb ell perquè el Felip V està molt baix de moral, té moltes depressions, té depressions melancòliques, i ella creu que ell pot ser d'ajuda. Passa per França, abans d'arribar a Espanya, passa per França, canta pel rei Lluís XV, i quan arriba la reina li diu: mira, escolta, es tracta de que cada vespre vinguis aquí i li cantis un parell de cançonetes perquè el noi pugui dormir, perquè no pot dormir. I sí, el Felip V, a més ho farà durant 25 anys, això. El Felip V l'accepta, i a més li va donant poder, com que veu que amb ell sí que pot fer la vida normal i escura i tot això, li fa construir fins i tot un palau a la vila d'Aranjuez, el Palacio de Farinelli aquest, i durant 20 anys, ho he allargat bastant, ho he allargat més del compte, però durant 20 anys, cada nit, el rei escolta les mateixes àries cantades pel Farinelli, que naturalment, a part d'això, doncs és nomenat director del Coliseu de Buen Retiro, director del Coliseu d'Aranjuez, i on munta obres així amb d'això, i a més, convenç a Ferran VI, l'hereu de Felip II i de Felip V, de que imposi a la cort l'òpera italiana, perquè encara hi havia allò de les dues d'això. I a més, va de dirigeix un col·legi que es crea a Santa Bàrbara, el Colegio Real de Santa Bàrbara de Niños Músicos, que li deien popularment la Casa de los Capones, perquè allà precisament feien els castrati espanyols. Allà conviu amb Domenico Scarlatti, i quan arriba al tron Carles III, ell decideix que els 1770 Farinelli decideix que ja és hora de plegar, agafa tots els diners que ha guanyat, que eren molts, i se'n va cap a Bolònia, on passa el reste dels seus dies fins que mora el 16 de setembre de 1782. I com que, no oblidem, els castrati eren operats, diguem-ho així, per poder mantenir la tessitura de la veu com si fos una dona, doncs, de fet, entraven... De fet, el Farinelli, la majoria de papers que interpretava les òperes eren papers femenins, eh? I llavors la veu acompanyava. Per tant, és normal que en un moment determinat hi hagin cantants femenines que vulguin, diguem-ne, entrar en aquest repertori. Hi ha una mítica que a més entra a la banda sonora de la pel·lícula Farinelli, que es va fer no fa gaires anys, hi ha una mítica cançó que porta per títol, en alguns casos, perquè de fet és una història de Händel que ara no ve a compte, l'accio a l'espina, o l'accio che pianga, deixa l'espina o deixa'm que jo plori. I us la presentem, més ben dit, amb una versió de la Montserrat Caballé, la inefable Montserrat Caballé, que canta, imitant a un castrati, l'accia che pianga.
No!
5 a la setmana.
25 de gener de l'any 1990, el dia que mora a la ciutat de Londres l'actriu nord-americana Ava Gardner, que molta gent definia com l'animal més maco del cinema. Ava Gardner, de fet, era nord-americana, l'Ava Lavinia Gardner, nascuda en una comunitat rural de Johnston, Estats Units, de cultivadors de tabac i de cotó, que tenia 5 germans més o 6 germans més grans que ella. La família absolutament arruïnada acaben doncs fent les feines més incontrolables, i als 13 anys, quan l'Ava Gardner fa 13 anys, la família decideix traslladar-se a Virgínia, aviam si els hi canvia la sort, però està clar que no, i uns mesos després tornen a Carolina del Nord. El pare morirà de bronquitis i l'Ava, entre la caritat i els amics i la família, pot entrar a l'escola on rep classes per ser secretària. Mentrestant, les germanes es van col·locant, unes més bé, unes més dolents, més malament, i quan ella té 18 anys, va a visitar la seva germana Beatriu, que viu a Nova York. El seu marit, el marit de la Beatriu, és fotògraf, i li diu: escolta, que et fa res que et faci unes fotos, que les penjaré a l'aparador del meu estudi. Ell té un estudi a la Cinquena Avinguda, i ella diu, bueno, va, sí, li fa les fotos, les penja, i resulta que un allò que en diuen en castellà un cazatalentos de la Metro-Goldwyn-Mayer veu les fotos, en Barney Duhan, veu les fotos i, diguem-ne, li veu talent, diu, aquesta noia em serveix, busca el seu telèfon, fa mou cel i terra per poder fer una entrevista entre ella i els directors de la Metro-Goldwyn-Mayer per la que ell treballa. Els directius també els hi agrada la noia i li ofereixen un contracte per 7 anys. Ell, naturalment, deixa l'escola, se'n va de secretariada, se'n va cap a Hollywood amb la seva germana i comença a anar a classes d'art dramàtic, però diguem-ne que també destapa la seva altra vessant, perquè veient que el camí és difícil, opta també per la qüestió dels casaments. I, de fet, el 1942 es casarà per primera vegada amb Mickey Rooney. Allò, el casament aquell durarà, ja és un actor de cinema relativament conegut, el casament durarà un any i se separaran, i el 1945 es tornarà a casar, aquesta vegada amb el director d'orquestra de jazz Artie Shaw, i comença a tenir un cert protagonisme, comencen a intervenir amb llargmetratges, però són llargmetratges d'aquells que ja fan les estrelles que ja estan molt vistes, per dir-ho d'alguna manera. Ella va d'actriu secundària fins que el 1946 li arriben dues oportunitats que no desaprofita. Una al costat del George Raff, aquell que feia de gàngster, a Whistle Stop, i una altra amb Burt Lancaster, un jove Burt Lancaster, a la pel·lícula Los Asesinos. De fet, això la dona a conèixer, la tira cap amunt, junt amb els seus casaments i junt amb les seves històries, i comença a fer algunes interpretacions interessants, com El gran pescador, on comparteix pel·lícula o comparteix cinta amb Gregory Peck, i o Pandora i l'Holandès errante del 1951, que té el Mario Cabré entre els actors, que es roda en part a Catalunya i que ella descobreix el Mario Cabré, amb el qual tindrà un afer, però que, mentrestant, ella s'ha casat amb el Frank Sinatra. Tindran una relació molt turmentosa de 6 anys, en la qual queda inclòs aquest episodi de la Pandora i l'Holandès errante. Ella està aquí gravant la pel·lícula, el Frank Sinatra se n'entera d'agafar el tonto amb el Mario Cabré, agafa l'avió, ve cap aquí i bé, suposo que tots coneixeu aquesta història. A part del Frank Sinatra, també té el Howard Hughes, aquell multimilionari excèntric que, sigui com sigui, es vol casar amb ella, i que quan ella està casada li diu, bueno, però el dia que et divorcis pensa en mi, no? Ella finalment es col·locarà, farà un parell de pel·lícules d'aquestes famoses i importants, com Les neus del Kilimanjaro, amb el Gregory Peck altra vegada, i Mogambo, amb el Claire Gable, i serà una de les actrius més destacades de Hollywood, però no para de fer pel·lícules i comença a fer figa, diríem. Després de protagonitzar Los Caballeros del Rei Arturo, comença a tenir problemes personals i algun problema de salut que intenta dissimular, es nota molt amb la pel·lícula, La Condessa Descalza, que fa a costat del Humphrey Bogart. I a més fa una altra cosa: des de l'any 1955 se'n ve a residir de manera habitual a Espanya, està enamorada de la societat europea, busca un cert anonimat, i clar, el no estar en la primera línia de tot això fa que les seves pel·lícules siguin cada vegada menys menys conegudes, no? Fa pel·lícules amb l'Stewart Granger, Destinos Cruzados, amb el David Niven, La cabanya, o amb el Tyrone Power, La fiesta, però no acaba d'això, i ella també, s'ha de dir que ella també, doncs, els anys no passen endebades. I comença a posar-se una mica divina, no? Allò que deixa passar papers memorables, per exemple, li ofereixen Dulce Pájaro de Juventud i ella diu que no, li ofereixen La Pantera Rosa, li ofereixen El Graduado i ella diu que no. De totes maneres, encara farà alguna pel·lícula gran, per exemple, 55 dies en Pequín amb el Charlton Heston, 7 dies de Mayo amb el Burt Lancaster altra vegada, o La noche de la iguana amb el Richard Burton i la Deborah Kerr. El 1968 deixarà Espanya per problemes fiscals i s'anirà a viure a Londres. Allà estarà en una situació pràcticament retirada, encara que, com que arriba la fama d'aquelles pel·lícules que intervenen no sé quants actors i després, com actores invitados, treuen viejas glòries, doncs ell encara farà alguna que altra revifalla, com El juez de la horca de John Huston. El 1982 rodarà la seva última pel·lícula, Regina, amb l'Anthony Quinn i a Itàlia. El 1988 tindrà un atac de feridura, el Sinatra, que se n'assabentarà ràpidament, li pagarà el trasllat a Estats Units i el tractament, després del qual tornarà a Londres, on d'una pneumonia morirà el 25 de gener, com dèiem, de 1990. I com que durant l'època en la qual va estar casada amb Frank Sinatra, doncs aquest estava bojament enamorat d'ella i li havia dedicat alguna cançó, inclús havia compost alguna cançó, n'hem buscat una d'aquestes que porta per títol I'm a Fool to Want You. És un estàndard que va aparèixer l'any 1951, l'any que tots dos es van casar i que naturalment interpreta en Frank Sinatra. I'm a Fool to Want You.
I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you, to seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you, time and time again I went away, but then would come the time when I would need you, and once again I'd have to say, take me back, I love you, pity me, I need you, I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you.
De gener del 1880, el dia que a la ciutat del Little Rock, de l'estat d'Arkansas, als Estats Units, neix el general Douglas MacArthur. I diem el general Douglas MacArthur perquè si per alguna cosa se'l coneix és perquè va ser general i amb dos nassos. Bé, en MacArthur era el menor de tres germans que eren fills d'un militar que ja era tinent general, Arthur MacArthur, vaja quina Arthur MacArthur, no? I que estava destinat a San Antonio, Texas. Per tant, el nen va anar a l'Acadèmia Militar de Texas, on va començar a destacar ben aviat, i d'allà va passar a l'Acadèmia Militar dels Estats Units l'any 1898, que seria més tard West Point, on es va graduar primer de la seva promoció a l'any 1903. Abandonat aquesta acadèmia militar, se'n va anar a fer, diguem-ne, el servei, a treballar a Filipines, val a dir que recomanat, perquè allà el seu pare era el governador general de Filipines, després de que ho havien ocupat els americans quan ho van deixar els espanyols, i però va progressar i el 1906 va arribar a ser ajudant del president Roosevelt, acabant a l'estat major general com a coronel d'infanteria. Quan arriba la Primera Guerra Mundial, ell va servir a França com a cap d'estat major de la divisió de la 42a Divisió d'Infanteria i en poques setmanes arriba comandant de divisió. El 1919, quan s'acaba la guerra, és nomenat superintendent de l'Acadèmia Militar, que llavors ja es deia de West Point, amb l'encàrrec de reformar-la i fins i tot de fer el que no estava escrit fins aquell moment, el Codi d'Honor dels Cadets. Ell farà la seva feina entre 1919 i 1922 i el 1922 abandonarà West Point per anar a fer durant 8 anys, a treballar durant 8 anys a Filipines, mentre és promogut a major general. Al final, el president dels Estats Units l'anomena cap de l'estat major de l'exèrcit i li demana que faci front a les retallades que diguem-ne que genera la gran depressió que s'ha produït, la gran depressió econòmica, i a més que reformi l'estructura, però ell no s'arruga i diu, no pateixi que jo ho faré, ho faré tot això. Quan acaba de tot això, el 1941, el president Roosevelt el reclama per l'exèrcit com a comandant a l'Extrem Orient i torna a nomenar-lo general. Allà s'està esperant ja la situació dels japonesos que estan en expansió, i l'atac a Pearl Harbor l'enganxa, precisament amb el MacArthur, l'enganxa a Filipines, perquè ell tenia la tesi de que el primer lloc que atacarien els japonesos seria Filipines. I no, resulta que és a Pearl Harbor. Bueno, ell ràpidament respondrà, intentarà frenar l'avenç japonès, perquè els japonesos estan imparables, han començat a envair, i bueno, intenta frenar com pot. Les tropes no responen, s'ha de retirar cap a Bataan, mentre ell posa el quarter general a Corregidor, tot això a Filipines, on a l'11 de març de 1942 rep l'ordre d'agafar les cames i marxar cap a Austràlia. I aleshores ell, per primera vegada, treu el geni. Diu amb el president que li mana això, que diu que no, que ell, si cal, dimiteix i es queda allà com a soldat ras. Però que ell marxar cap a Melbourne no, perquè això representa que claudica, que Estats Units baixa la bandera i no sé què i no sé quantos. Però al final el convencen i abandona Filipines pronunciant la seva famosa frase, aquella de tornaré, no? El nomenen comandant suprem de les forces aliades del sud del Pacífic, Austràlia posa el seu exèrcit a la seva disposició i amb l'exèrcit d'Austràlia i l'exèrcit d'Estats Units aconsegueix frenar una mica els ímpetus dels japonesos, no? A base de implantant els bombardejos a baixa alçada que frenen les invasions a Nova Guinea, per exemple. Les forces de MacArthur, finalment, reforçades i tot això, desembarcaran el 20 d'octubre de 1944 a la illa de Leyte, de l'arxipèlag de Filipines, complint aquell jurament que havia fet el MacArthur de tornaré. El contraatac japonès fracassa, el MacArthur ha fet un bon exèrcit i la cosa va en sèrio, i fins i tot reconquereix les illes i torna a fixar el quarter general a Manila i comença a anunciar un pla per envair Japó, que bateja com a Operació Caiguda, que havia de començar a l'1 de novembre de 1945, però com que aquell mes d'agost abans han bombardejat Hiroshima, després han bombardejat Nagasaki i el 5 de setembre el Japó s'ha rendit, doncs tot el gosso del MacArthur, que ja es veia conquerint i tot això, doncs en un pozo. Rep ordres de Washington perquè sigui la màxima autoritat del Japó durant els següents 5 anys, amb un pla destinat a mantenir o a que no s'ensorri el prestigi dels emperadors japonesos, i més o menys s'hi va afinant. Però una de les conseqüències que té la Segona Guerra Mundial en aquella zona és que a Corea s'han creat dos estats, Corea del Nord, que defensa, ajudat i defensat per Xina, i Corea del Sud, ajudat pels Estats Units. Totes dues nacions estan en tensió, i el Consell Nacional de Seguretat de l'ONU autoritza que una coalició militar internacional ajudi a Corea del Sud. El MacArthur serà cridat a portar aquesta coalició de forces i capgirarà l'èxit inicial dels comunistes, diríem, amb un desembarcament que fa a la rereguarda enemiga. Però aquest desembarcament a la rereguarda enemiga el porta a les fronteres de Xina. I Xina diu, escolta, que si m'emprenyeu aquí muntarem un pollastre. El MacArthur no s'arruga, els hi demana amb el president l'autorització per bombardejar amb armament nuclear Corea del Nord i, si cal, Xina, i el Truman, el president, li diu que no, que no, que no. El MacArthur replica explicant-ho a la premsa, i el Truman no té altra solució que destituir-lo per insubordinació i que vagi cap a casa. El general MacArthur llavors intentarà entrar en política sense èxit i fins a la seva mort produïda el 5 d'abril de 1964, diguem, ja no farà res més de bo. El que sí que vindrà després de la mort del general MacArthur serà, doncs, tots els conflictes de les independències de totes les nacions asiàtiques d'allà del sud-est asiàtic, i com a conseqüència d'això vindrà una altra guerra que molts han comparat amb la guerra de Corea, que és la guerra de Vietnam. I en aquesta guerra de Vietnam, vulguis que no, es farà famosa per una pel·lícula que es farà uns anys després, es farà famosa una cançó, que és la que posarem per acompanyar aquest record del general MacArthur, la guerra de Corea i la guerra a Vietnam, que és aquella mítica What a Wonderful World, quin món tan meravellós, que interpreta tan genialment Louis Armstrong. Aquí la teniu.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
27 de gener de 1731. El dia que mora a la ciutat de Florència, Bartolomeo Cristofori. I direu, qui és aquest? Doncs bé, és l'artesà al qual se li atribueix la invenció del piano. Un piano que, de fet, ja tenia antecedents. De fet, en la música diguem-ne, pre-Cristòfori d'aquest, doncs ja hi ha instruments que són, que volen ser el piano. El primer de tots és el dulcímer. El dulcímer és un instrument originat a l'Orient Mitjà que s'estén per tota Europa al segle XI. És una caixa ressonant que té al damunt una colla de cordes tibades i on el intèrpret, amb un petit martell, amb uns petits martells, va colpejant les cordes. És allò d'aquella del tercer hombre. Ting, ding, ding. Bé, aquesta funciona, però quan arriba el Renaixement, allò es vol millorar i apareix el clavicordi. Què és el clavicordi? El clavicordi, que apareix al segle XIV i es fa popular durant el Renaixement, és ja un mecanisme que té un teclat que, connectat amb una sèrie de palanques, envia una vareta de llautó, que es anomena la tangent, que dona un cop amb una corda i provoca vibracions. Allò fa música, fa música. I clar, però és un instrument que té un problema, i és que la música que fa no és una música molt potent. I per tant, quan estan o amb molta gent o hi ha una orquestra, aquell clavicordi no se sent ni volent. Ha de tocar ell sol. Es millora una mica amb el clavicèmbal. El clavicèmbal es crea a Itàlia al voltant de l'any 1500, i s'extén després per moltes parts d'Europa. Aquí no hi ha res que piqui sobre la corda, sinó que hi ha una mena d'ungle, un plectre, que se'n diu, que està lligat amb una tira de fusta que també es toca a partir d'un teclat i que frega, grata la corda per fer música. És dir, que passaria de ser una guitarra, com era en el cas del clavicordi, a ser, diguem-ne, un violí, per entendre'ns. Llavors, en Cristòfori, que és un home que ara en parlarem, que volia introduir la música del piano, o no del piano, sinó del clavicordi i el clavicèmbal a l'orquestra, doncs no podia i va fer tot el que va fer. Però bé, parlem d'aquest senyor abans. Aquest senyor havia nascut Bartolomé Cristòfori di Francesco, havia nascut a Pàdua, que llavors era part de la República de Venècia, i la veritat és que s'entenen molt poques informacions d'ell, perquè, evidentment, el poble, no, si hagués sigut noble o això, potser sí, però no era noble. De fet, hi ha una... diuen que havia sigut aprenent del gran fabricant de violins Niccolò Amati, que tenia el seu taller a Cremona i que, bueno, era un gran constructor. Ja sabeu que en aquella època els constructors anaven molt buscats. Però la dada que coneixem és que a l'any 1688, quan el noi té 33 anys, es troba, per casualitat o per atzar, es troba amb el príncep Ferran II de Mèdici, que és un gran amant de la música i que, a més, té una col·lecció d'instruments antics i de coses que ara en parlarem. Sembla que el príncep aquest, que era de Toscana, de la Toscana, de Florència, aquest príncep volia anar al Carnaval de Venècia, va anar al Carnaval de Venècia, i amb aquest motiu va conèixer, diguem-ne, amb Cristòfori. Ell estava, el Ferran aquest, estava buscant algú que es fes càrrec de la seva col·lecció de músiques, perquè d'instruments, perdó, perquè el seu conservador, el que tenia, s'acabava de morir, no? Però hi ha indicis que diuen que aquell home buscava alguna cosa més, perquè d'entrada ell tenia a Florència una quantitat d'artesans que haguessin pogut fer aquesta feina, i en canvi no va connectar amb aquests artesans. Aquesta és la primera. La segona, que entre el que li pagava amb l'antic conservador i el que li ofereix el Cristòfori, hi ha una diferència fonamental. El sou pràcticament es triplica o més. I per tant, tot fa pensar que el príncep Ferran buscava alguna cosa més. Buscava alguna cosa més, i aquesta cosa més era algú que li pogués oferir instruments nous. I que probablement en aquesta trobada fortuïta que es devia produir entre tots dos, en Cristòfori ja li va explicar que ell estava pensant, tenia algunes idees, i per tant l'altre va dir: escolta, mira, si ets capaç de deixar-ho tot i venir a Florència, doncs jo et pagaré no sé quan cada mes i tu estaràs allà i tal. I l'altre, pel que sembla, va acceptar. De fet, què havia fet el Cristòfori, no? Ja havia inventat dos instruments de teclat. El primer era l'espinetone. Recordeu que dèiem que el clavicèmbal, de fet l'espineta és una variant del clavicèmbal, i ell deia la gran espineta, l'espinetone, és un clavicèmbal, un clavicordi o un clavicèmbal, depèn, amb les cordes inclinades per estalviar espai, i a més amb dos grups de cordes, de manera que n'hi ha unes per tocar fluixet, n'hi ha unes per tocar fluixet, i unes altres per tocar més intensament, no? Més intensament. Per això, diguem-ne, és un instrument entre l'arpa, o era un instrument entre l'arpa i el clavicordi. L'altre era l'espinetone oval, un instrument de forma original, però que, en el fons, no era sinó una espineta, és a dir, un clavicordi més o menys millorat de forma i una mica més espectacular, per dir-ho així. Clar, l'instrument aquest que presenta el xicot aquest, el Bartolomeo Cristofori, és un instrument que permet tocar notes fortes i notes suaus. I, per tant, ja és això. Ell en deia, ell sembla que el havia batejat com clavicèmbalo col piano e forte. És a dir, un clavicèmbal que és capaç de tocar fluixet, piano, o de tocar forte. El que passa que llavors aquest nom, clavicèmbalo con plano e forte, es va quedar en piano. Com piano, no plano. Piano e forte es va quedar en piano. Per tant, la traducció seria un clavicordi que es pot tocar amb sons suaus. De fet, ell va estar, doncs, durant tota la seva vida, des d'aquest 1688, que el va conèixer, fins al 1731, a Florència i fent instruments musicals. Quants? No ho sabem. Avui per avui en tenim, de recuperats i reconstruïts i mantinguts, en tenim tres. Però no sabem si en va fer molts, o en va fer pocs, si els va fer només pel seu senyor, pel Ferran aquest segon d'allà dalt de Florència, o si en va fer per algú més. El cert és que tot apunta a que Bartolomeo Cristofori di Francesco va ser el que va inventar l'iniciador dels invents que van portar fins al piano actual. I com que hem parlat del precursor del piano, de l'inventor del piano, que va fer això dels dos nivells de les dues cordes i les tecles i poder fer piano forte, això va aconseguir que el piano es pogués incorporar a les orquestres. Ja no estava amb inferioritat. Quan convenia i convenia fer soroll, diguem-ne, també en feia, no? Doncs hem volgut triar una cançó que parli o que sigui una cançó protagonitzada per un piano i a poder ser per un piano català. I si busquem pianos catalans, evidentment n'hi ha un que sobresurt i que ha tingut fama mundial. No un piano clàssic, sinó un piano, bueno, entre clàssic i modern, jazz, el piano del Tete Montoliu, que en aquesta ocasió hem triat una cançó acompanyada de la Núria Feliu, que va ser una mica qui ell va promocionar com a cantant de jazz aquí a Catalunya. I ho volem fer tant el Marc Pujol com el Toni Olivella, com la Goretti Martínez i com jo mateix, en Francesc Morgades, que us hem parlat en aquest programa, que esperem trobar-vos en el proper programa i que ara us desitgem que passeu una bona setmana, encara que la cançó amb la que hem decidit tancar aquesta sessió d'avui és la cançó Tot és gris, interpretada per Núria Feliu i Tete Montoliu. De tota manera, el nostre desig és que la vostra setmana no sigui grisa, que tingueu uns bons dies fins a que ens tornem a retrobar a la propera sessió de 5 a la setmana. A reveure.
Tot és gris. O és el temps, o és el meu cor tan indecis, i darrere dels vidres, o és el món que espera qui sap on, dins la boira, aquest món incert. Tot és trist, o és el fred, o és el pensar que no t'he vist, i la vida que passa, i jo m'enric com d'un film antic fet de l'ombra pont, dins la boira, aquest món incert. No em digueu el camí. Més enllà d'aquest gris absolut, d'aquest immens silenci. És el temps, és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres, o és el món que espera qui sap on, dins la boira, aquest món incert. Aquest món incert.